Entre la remor de la pandèmia ja són uns quants les personalitats del món de la cultura, la política o l'esport que ens han deixat en les darreres setmanes, víctimes o no, de la Covid-19. Entre aquestes persones hi figura en Radomir Antic, que moria a Madrid el passat 6 d'abril víctima d'un càncer que ja fa uns anys que patia. Professional tant com a jugador com a entrenador, l'únic que ha aconseguit dirigir, de fet, els tres grans de la Lliga Espanyola, Real Madrid, Atlético de Madrid i Barça, però també va ser seleccionador de Sèrbia, Radomir Antic va tenir una carrera molt exitosa i dilatada. Avui el volem recordar amb un jugador que el va tenir, no sabem si el va gaudir o el va patir, o a parts iguals. Ell és en Lluís El Cacho, resident a Formentera, exentrenador de la Societat Deportiva Formentera, durant uns dels seus anys més gloriosos, i exjugador també de primera divisió, on va coincidir amb Antic a les files del l'Oviedo. Molt bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Pues bé, imagino que com tota la resta del món, podríem dir, no? Pues, guardant casa, estant a casa, i bueno, jo tinc la meva gosseta que me permet gaudir una mica de l'aire lliure, però bueno, preocupat i alhora també una mica sorprès, no?, per tot el que està passant i bueno, esperant una normalitat que es pugui arribar a produir.
Com vas rebre la notícia de la desaparició de Radomir Antic, qui va ser el teu míster durant dues temporades, em sembla, a l'Oviedo?
Sí, durant dues temporades, va ser les dues meves últimes temporades allà a l'Oviedo. I bé, la veritat és que ens va xocar molt a tots els que formàvem part d'aquest equip, perquè tenim certa comunicació encara. Bueno, la veritat és que ell va ser una persona molt propera, molt preocupada normalment sempre per la vida personal dels seus jugadors, molt sensible, era una persona molt agradable, molt educat, bueno, una persona molt sincera, no? Com a entrenador, doncs, bueno, podíem tenir els nostres punts de vista, però com a persona era una magnífica persona, va deixar bastant empremta en tots nosaltres i la veritat, el grup que tenim de WhatsApp, on encara tenim certa relació i coses d'aquestes, doncs se va comentar amb molta tristor i bueno, desitjant que allà on estigui, pues, estigui el més bé possible.
O sigui, entenem, Lluís, pel que dius, que tu el vas gaudir més que no patir en Radomir.
Sí, t'he dit que van ser dos anys on, sobretot el segon, jo a nivell esportiu ja no comptava gaire, perquè l'equip se va reforçar moltíssim amb jugadors com el Djokanovic, Yerkan, o sigui, teníem ja jugadors d'un nivell molt fort, i bueno, i a mi me va tocar no participar gaire, però inclús amb aquesta no massa participació durant la temporada, ell tenia la sensibilitat, per exemple, de quan se'n van enfrontar, per exemple, els dos cops que se'n van enfrontar al Lleida, sabent que jo era de Lleida, doncs no va dubtar en cap moment de ficar-me de titular i que gaudís d'aquell partit i d'aquells partits, i te demostra que tenia una sensibilitat extrema i que cuidava molt bé el tema personal dels jugadors, no? Per tant, t'he dit que són detalls que t'han quedat, que te van arribar en aquell moment i després, des de la perspectiva, encara els valores molt més.
De fet, quan Radomir arribà a Oviedo, em sembla que tu ja hi eres, no? Vau passar d'un clàssic com Miroreta a Radomir Antic. Com recordes aquest canvi?
És que la nostra... Sí, bueno, de la meva etapa de l'Oviedo, que va ser mitja vida professional, pràcticament, la recordo en aquella època perquè va ser el com si diguéssim, la cresta, no?, del nostre rendiment com a equip, com a club. A Miroreta l'any anterior havíem participat a la competició, europea, a la UEFA. Vam fer una classificació de cinquers a primera divisió, que era una classificació molt, molt important per un club tan modest. I bueno, ja vam viure amb una mica d'intranquil·litat la substitució d'Irureta per uns mals resultats a la temporada següent, i va arribar Radomir Antic, un entrenador que tenia una dilatada experiència, que sabia ben bé el que volia, el futbol que volia plasmar, i a poc, bueno, durant aquella temporada i l'any següent va fer un equip a la seva mida, no? I realment, ja et dic, o sigui, l'experiència va ser que estàvem en un moment molt dolç. L'Oviedo era una pinya, era una família super, super entranyable, i el rendiment de l'equip era molt alt en aquell moment, dins de la màxima categoria de les divisions espanyoles.
Com era ella entrenant? Tenia aquell bon humor del que feia gala públicament o tenia mala llet?
Tenia les dues coses, la veritat. Tenia les dues coses. És inevitable que cap moment... Però era una persona que cuidava molt la psicologia dels jugadors, no? Ah. O sigui, sabia molt bé com tocar la tecla. Perquè quan veia una eufòria desmesurada, era capaç d'arribar al vestuari i fer la bronca que mai havies vist, no? I dius, jolín, a què ve tot això, no? I baixava una mica els fums. Era un entrenador que volia, quan hi havia derrotes, quan hi havia mals moments, ell li treia importància. A més, estàvem vivint en aquella època la guerra dels Balcans, que la patia des de la seva pròpia família, i sempre me recordo molt que deia aquesta frase, no? Deia, en les guerres sí que estan passant lo mal, no aquí. Alegrar-se esa cara i disfrutar del moment, no? O sigui, érem, bueno, coses d'aquest estil que sabia tocar molt bé la tecla del jugador tant per baixar eufòries com a per pujar en moments de tristor o de menys rendiment, no?
De fet, l'Oviedo venia d'una època daurada amb aquella eliminatòria històrica de UEFA, amb el potent Genova d'Escuravi, o esdeveniment que encara es recorda com una autèntica gesta. Jugadors com Bango, Carlos, Gorriaran, Lacatus... Déu-n'hi-do, quin equip mític, no, Lluís?
Sí, tenim, ja t'he dit, i continuem. Ara amb aquest confinament hem retrobat una altra vegada l'activitat i hi ha exjugadors que estan... Bueno, tenim un grup de WhatsApp d'uns 45 jugadors, de diferents èpoques, i de veritat que és entranyable, perquè cada dia un o altre penja fotos, recorda moments, i sí, la veritat és que m'estan fent, sense veritat, m'estan fent, i els he dit també, esteu fent que aquest confinament sigui una mica com un recordatori de la teva vida, no? I és important, no?, també que en un moment així com estem vivint, ens mirem una mica cap a dins, baixem una mica els fums que podíem tenir, no sé, que ens retrobem una altra vegada nosaltres mateixos i en tot el que ha sigut la nostra vida i les nostres experiències, que déu-n'hi-do, no?
Després l'Oviedo es va balcanitzar un poc, no? Supos que també tirant d'això d'en Radomir, Jerkan, Garkan, Jankovic, Jokanovic, Prosineki... No sé si vas coincidir amb alguns d'ells.
Jo vaig coincidir amb Jokanovic, Jokanovic va estar, a Jerkan també, una temporada, i amb el seu gendre, que era, bueno, el nòvio de la seva filla, que era el Jokanovic, i la veritat és que tots són jugadors, bueno, en aquella època l'entrenador, o sigui, el jugador jugoslau, era un jugador de molta classe, de molt físic, perquè eren jugadors molt alts, molt, molt corpulents, però alhora super, super tècnics, veien un futbol com d'alta gamma, no? d'alta escola. Sí, és veritat, i donaven un plus a l'equip, la veritat. No és perquè el Radomir es coneixés, lògicament estaria enamorat d'aquest estil de jugador, però és que aportaven molt al futbol espanyol. I va ser una època on diversos d'aquests jugadors se van consagrar en fer temporades espectaculars. I a Prosineski no el vaig coincidir, perquè va arribar just l'any que jo vaig marxar. I bueno, però ja el coneixem com era, també. El jugador també super tècnic, que veia el futbol molt bé, que li donava molta qualitat al futbol, no? Era un moment potser de canvi, no? Veníem d'entrenadors de molta raça, de treball defensiu extrem, i apareixien entrenadors que, bueno, que li donaven una vistositat molt més gran a l'esport, no?
De fet, són la generació de iugoslaus que van guanyar la Copa del Món juvenil a finals dels 80. Uh-huh. Lluís, com era la relació entre el míster serbi i els jugadors croats? Tot just en aquell moment, tu abans ho recordaves, s'estava combatent la guerra de la Iugoslàvia.
Uh-huh. Sí, però era espectacular, eren super... No sé, una cosa estranya, no? Perquè, no sé, és com... El puc veure una mica des de la distància, no? com aquí ha estat el o està sent el fet català i la resta, no? O sigui, aparentment no passava absolutament res. Era tot cordialitat, simpatia, inclús tenien certa, sí, eren molt propers, quedaven, normalment els veies normalment quan anàvem a prendre alguna cosa després dels entrenos o després d'un partit, i els veies junts, riure, amb festa, o sigui, no ho treien la pena o la gravetat d'un fet com una guerra, no? Mm. I, bueno, és una mica igual, com moltes vegades estàs veient aquestes picabaralles entre catalans i no catalans, independentistes i no, i la gent normalment no dona aquesta sensació, la gent de peu, no? Pues era una mica aquest sentit, no ho traslladaven a la seva relació, la veritat.
Què vas aprendre de Radomir Antic, Lluís?
Va, moltes coses, la veritat és que era un entrenador molt metòdic, un entrenador que preparàvem molt bé tot el que era el treball abans d'un partit, que durant el partit, la veritat, també teníem moltes coses a aprendre, perquè era un home, sobretot el que t'he dit abans, no? Que sabia molt bé augmentar l'autoestima d'un jugador que està esforçat i amb una xerrada davant de tots el deixava per dalt, quan realment tots sabíem que no estàvem molt encertats, no? Ja t'he dit que era un entrenador que sabia tocar molt la tecla psicològica del jugador per buscar, lògicament, com tots, el màxim rendiment.
Bé, ell venia d'aquella destitució històrica quan era líder amb el Real Madrid i el van fotre al carrer per posar en Leo Benhacker, la primera lliga de Tenerife del Barça. Però bé, finalment li va arribar l'èxit a Espanya amb el famós doblete del 96 amb l'Atleti. No sé si en aquell moment hi tenies contacte o com vas viure aquell èxit finalment de Radomir Antic a Espanya.
No, normalment jo ja estava a Lleida, una altra vegada a la segona divisió, i la primera divisió ens la veiem com, segurament com se la pot mirar qualsevol altre aficionat, no? No teníem relació. No, normalment en aquella època tampoc no hi havia la proximitat que hi ha ara amb les redes socials i aquestes coses, i érem molt més difícil. De fet, la major part dels contactes que hem tornat a retrobar després de molts anys han estat gràcies a les redes socials. No? Una eina que els entrenadors, a la gent de l'esport en general, imagino que jo parlo del futbol, però en qualsevol esport, te retrobe una altra vegada amb gent que tenies perduda, que no sabies, ja no tenies relació i que has pogut continuar tenint contacte, no? Mm. Ho vaig veure, bueno, com un esclat, l'Atlètic de Madrid sempre ha sigut un dels equips que han estat sempre al darrere del Barça i del Madrid i intentant ficar el cap, no? Com d'altres, com València o Sevilla, o... Però en aquella època, clar, el Real Milàntic ja tenia molta experiència, sabia molt bé el que volia i va agafar un club que estava a l'assetjo, no? De Barça i Madrid, per tant, res d'estranyant i també amb molt poderio econòmic, no? que era molt important. Ja començava a ser molt important en aquella època. Però jo els primers anys que com a professional, el tema econòmic no era tan dilapidari, no? com va ser a partir dels contractes televisius, etcètera, on la pasta ja era, envoltar-te de 6-7 jugadors de lo millor del món, pues, bueno, era ja una garantia d'èxit, segurament, no?
Bé, doncs avui hem volgut recuperar aquests anys de futbol al nostre país, anys 90, principis del segle XXI, amb en Radomir Antic, un dels grans entrenadors que han passat pel futbol ibèric, en aquest cas a les banquetes del Madrid, del Barça, de l'Atlético i també de l'Oviedo, on va entrenar en Lluís El Cacho. Lluís, abans d'acomiadar-te, escolta'm, no sé si has vist aquesta proposta de la federació, del final fer un apanyo entre les segones B i les terceres, de que facin una mena de petita competició entre els quatre primers i a veure qui és el que pot optar a l'ascens. Això deixaria fora ara mateix el Formentera, que es troba fora del play-off d'ascens. Què et pareix?
Algo hem de fer. La veritat és que és una situació estranya per tots, diferent a totes les que hem viscut en la nostra vida, podem dir, i realment qualsevol de les mesures que puguin optar tindrà gent a favor i detractors, no? Per tant, me sembla bé, la veritat. La competició per un fet que no ha estat controlat per ningú a nivell mundial, les competicions s'han aturat i d'alguna manera has de continuar. Està clar que el ser humà i necessitem continuar endavant i veure la llum al final del túnel, i crec que és una proposta que entra dins de lo lògic. Hi haurà gent que no estarà d'acord perquè quedarà fora, i hi haurà gent que estarà molt d'acord perquè evitarà un descens o una davallada que podíem preveure, però és que alguna decisió s'ha de prendre. No entenc molt bé a la gent que critique, quan realment el que pot criticar una decisió de la gent que està ara prenent decisions, que déu-n'hi-do el que tenen al damunt, com per criticar algo que si tu estiguessis segurament faries el mateix. Prendre una decisió totalment o que no saps ben bé doncs per on pot sortir, perquè és una situació molt nova per tots i que s'ha d'agafar amb molta cura. No?
Ja veurem com surt el futbol espanyol, com surt la tercera Balear i com surt el Formentera d'aquesta situació extraordinària que estem vivint ara. A més també en el cas del Club Roig i Negre hi hem d'afegir doncs també una situació molt delicada, amb una junta gestora doncs, diguem-ne, gestionant el club mentre no es convoquen unes eleccions, amb una situació econòmica també molt complicada. Però Lluís, abans comentaves, deies, el confinament m'ha servit un poc per reviure, no?, la meva vida. Potser has fet algunes reflexions i jo et pregunto, estaries obert a tornar al Formentera?
Jo estic obert a tot. I amb aquesta vida no dic que no va res. Realment, si m'haguessin dit com saps que estaria vivint a Formentera, treballant al Consell, a l'àrea d'esports, no m'ho hagués cregut, no? I realment vaig prendre la decisió. Al moment que algú me plantegi algo, realment ho valoraré, perquè jo a la meva vida realment no penso que dir que no a res. I ha arribat el moment, ho pensaria. No ho penso abans perquè crec que és una mica avessat, no? El fet de pensar-ho quan no és un... No perdre massa temps amb això, no? Però si arribés el moment, per suposat, no per el Formentera, sinó per qualsevol equip. Ha sigut la meva vida i mai diré això no ho faré, segur.
Lluís El Cacho, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos a recordar aquesta entranyable figura que tots tenim a la memòria, Radomir Antic. Una abraçada.
Descansa en pau, igualment, Pepo.